COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que sí, que sí, que ja és, migdia, ha passat ràpid, la 1:07. I és un migdia especial perquè és dijous, però demà serà festiu, divendres 1 de maig, el dia del treball, i dissabte el dia de la mare. Per tant, volem saber, estem molt interessats en saber com estaran els cels de Catalunya. Carles Osada, bon migdia.
Què tal, Pepe i companyia? Bon migdia. Doncs aviam, els cels de cara als pròxims dies apunten a sol, bàsicament, algun núvol alt, prim, no caurà cap tipus de pluja, i temperatures en ascens. Avui dijous tenim més núvols que no pas clarianes en segons quins punts de Catalunya, amb unes temperatures primaverals i cap amunt. 23 graus ara mateix a Barcelona i Girona, 22 a Tarragona, 21 a Lleida i 15 a Andorra la Vella. El transport públic cap incidència, xarxa viària fluidesa. Hi havia fa una mitja horeta aproximadament una retenció important a l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Correllà, de la que us hem informat, direcció Barcelona. Ja s'ha solventat el problema que hi havia i, per tant, fluidesa en pràcticament totes les carreteres catalanes.
Parla d'actualitat que m'expliques, què teniu preparat?
Doncs d'entrada que els Mossos d'Esquadra tenen tot preparat de nou de cara a aquest llarg pont que hi ha demà, divendres, 1 de maig festa, dissabte i diumenge. Doncs hi haurà uns 1.300 agents per les carreteres catalanes de dia i de nit, controlant que ningú vagi a la segona residència, sabent que encara estem en confinament i que no ens podem moure de casa, a no ser que no siguin amb l'excusa d'aquestes normes que s'han posat en funcionament i que algunes d'elles ja han entrat en vigor i que altres entraran en vigor aquest cap de setmana. En previsió, mira, per exemple, Vilanova i Sitges ja reobren platges alguns aquests dies, però no per banyar-s'hi, sinó per passejar. Per exemple, Vilanova ho farà a partir d'aquest divendres dia 1, a partir de demà, i el cas de Sitges a partir del dilluns dia 4, el que passa que a Sitges només s'obriran 13 de les 20-25 platges que tenen els habitants d'aquesta localitat del Garraf. Vull dir que Vilanova i Sitges es pot anar a la platja a passejar, no pas a banyar-se.
Que quedi clar això, i el que porti el banyador i el faci servir ja sap el que li toca.
Home, pot estirar-se per al sol, això no està prohibit.
Això no. Val. Gràcies, Carles, que vagi molt bé. Us escoltem a les 2:20. Ara saludem a José Luis Gil. L'última hora esportiva, José Luis.
Doncs miri, una última hora que ve en forma de comiat. La capitana del Barça, Marta Unzué, deixa el vestidor del Futbol Club Barcelona, marxa a l'Atlètic de Bilbao, on ha signat fins al 2022. S'ha acomiadat del club, forma d'agraïment, evidentment, i també de l'afició i de la societat catalana en un missatge. Mentretant, estem pendents de què passa amb la Lliga de Bàsquet, què passa amb l'Eurolliga de Bàsquet, si la podem acabar, si no, què passa amb la Lliga d'Handbol, que ja sabem que s'ha acabat, però no sabem si el Barça la guanya o no, què pensen els equips d'hoquei respecte a les competicions europees d'aquest esport, els protagonistes que puguin donar la seva confirmació, la seva presència a l'edició d'avui d'Esports Cope, en un dia on, abans li deia, les declaracions d'Andrés Iniesta, el rebateig del nom de la Masia, que recordem a dia d'avui porta el nom d'Oriol Tor, un dels pares del que és l'actual futbol base del Futbol Club Barcelona. Avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, us preguntem qui mereix més posar nom a la Masia. Actualment, centre de formació Oriol Tor. Un 45,8% de copenautes aposta per mantenir el nom d'Oriol Tor, però alerta, ja un 54,2% aposta per rebatejar aquest centre de formació i posar-li el nom d'Andrés Iniesta. Tot això des de les 3:25 de la tarda. Joan Batllori al comandament. Avui signatura convidada Dani Senabre. Recordo, demà és 1 de maig i demà ens ho agafarem de telefesta. No sé si el terme és vàlid o no.
Telefesta. Però, li compro, telefesta.
Continuarem amb butlletins horaris, clar, amb la programació a nivell estatal i, evidentment, atents al que dongui de si l'equip d'Esports Copé a l'actualitat esportiva.
Gràcies, senyor Gil, que vagi bé la telefesta. Adéu.
Igualment, Collado?
Adéu. Sí, sí, també. Adéu, també farem telefesta aquí el Sergio, la Montse Rodríguez,
el
Losada, jo, tot l'equip. Demà telefesta per tots. Però la programació de Copé de 0 a 24 hores, això no para mai. Mirem, gràcies, Gil, adéu, una abraçada. una abraçada virtual. I ara, les xarxes socials. Doncs mireu, és tendència que un nadó de 16 dies, ha superat el Covid-19 a les Filipines. Estem com no feliços. Com estem feliços per totes les persones que cada vegada són més, que superen, que els hi donen l'alta després de passar la malaltia. Després, també és una tendència, s'està parlant moltíssim sobre la situació de desescalada, de desconfinament en cada comunitat autònoma, que és diferent i, òbviament, depèn, com dèiem abans, depèn del barem sanitari, dels números, de les xifres, no? Què més? Doncs els memes, les bromes visuals sobre la desescalada, doncs abunden i algunes, doncs, realment són encertades i divertides, eh? Molta imaginació. Avui fa 75 dies de la mort d'Adolf Hitler o del suïcidi, recordeu, al búnquer de Berlín. Avui és el Dia Mundial del Jazz i no ens d'oblidar que demà és el dia 1, el dia del treball, i diumenge, primer diumenge de maig, el Dia de la Mare, des d'aquí, perquè demà no podré, i si acabo el programa ràpid, igual m'oblido, un petó per totes les mares que ens escolteu cada dia.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter, en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem vivint uns dies, unes jornades de confinament, de quarantena llarga, plenes de dubtes i d'incògnites. I ara ens plantegem una altra, ara mateix. Demà és divendres, és 1 de maig, és el Dia del Treball. Com serà un primer de maig sense manifestacions al carrer? Sense la força que tenen, doncs, els treballadors i els sindicats arreu del món manifestant-se al carrer i amb les pancartes, amb els megàfons, com serà demà aquest primer de maig? Doncs primer li preguntarem a Comissions Obreres, un dels sindicats majoritaris a Catalunya, i a la seva portaveu, que és la Montse Ros. Montse, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, Montse. Era impossible pensar fa 2 mesos que el primer de maig seria un primer de maig virtual, però com ho fareu els sindicats perquè quedin clars les vostres reivindicacions demà?
Doncs al carrer no.
Al carrer no?
Ens hem de protegir. Hem treballat, nosaltres i tots els sindicats de la Confederació Europea de Sindicats, per tenir presència a les xarxes. A les 8 del matí nosaltres llancem un vídeo molt bonic, he de dir que ha quedat molt bonic, que diu hauran de comptar amb nosaltres, que és una miqueta aquesta idea. Siguem i serem, encara que no siguem al carrer, no? Serem a les xarxes. I llavors, a quarta d'una, farem una manifestació virtual. Demanem a la gent que es faci la seva pancarta amb un paper qualsevol que tinguin a casa, facin una foto, un petit vídeo, sí, i el posin a les xarxes amb un hashtag. Uh-huh. I això ho fem a Espanya, però també ho estan fent alhora els sindicats de la Confederació Europea, i farem servir també un hashtag internacional, i mira, tindrem un 1 de maig molt virtual, però molt internacionalista, que ja m'agrada, també.
Efectivament. També, Montse, s'ha de destacar que és un 1 de maig, un dia del treball, on tant vosaltres, Comissions Obreres, com UGT, aneu de la mà, no?
Sí, sí, com sempre.
Com sempre, no? Però vull dir, mira, aquesta vegada apretareu més les mans, eh? És perquè s'ha d'apretar més, perquè la situació
no
és molt...
No tenim cap més remei que enfortir la unitat sindical aquí i a tot el món, perquè venen uns temps molt difícils, de molt patiment. Ha començat, però encara no hem vist la fondària del patiment que comporta aquesta crisi.
Sí.
I si anem per separat, ho farem molt malament, eh?
Uh-huh. No? Jo crec que sí, perquè estem fa no res parlar amb el representant de la patronal del petit i mitjà comerç de Catalunya, de la PIMEC, i tot eren preguntes, tot eren dubtes. Què passarà amb els ERTEs? S'han d'estirar. Vull dir, què passarà amb les persones que tornin a la feina i els hi diguin que no hi ha feina? Vull dir, és que clar, hi ha una incertesa en aquests moments. La precarietat laboral segurament ja s'ha disparat. El número d'aturats, les últimes xifres, sense incloure Montse, els ERTEs, feien por, no?
Mira, nosaltres calculem que la meitat de la població salariada en aquest moment està fora del mercat de treball. La meitat. Sense comptar els autònoms, eh? La meitat.
Vull dir
una barbaritat, això. Això és una barbaritat. Ara veurem amb la mesura en què es vagi aixecant l'estat d'alarma i les activitats es puguin reemprendre, quanta gent que està amb un expedient temporal i, per tant, amb una suspensió temporal del seu contracte de treball, es fa veritat que és temporal i tornen a treballar.
Clar.
Perquè si en lloc de tornar a treballar es queden a l'atur, aquí veurem la proporció de la catàstrofe.
Vosaltres, els sindicats, considereu que, degut a la situació que estem vivint, ara més que mai el treballador necessita de la força del sindicat. Els sindicats han d'intentar apropar-se més, si cal, als treballadors, perquè la situació és una situació d'indefensió bastant important, la que vivíem, però ara encara pitjor, no?
Mira, és quan es veu que la defensa individual que podem fer cada un davant de les nostres empreses, de les administracions, és molt feble, i que la manera d'estar més ben defensat és fent defensa col·lectiva.
Uh-huh.
Això és el sentit del sindicat i és el que ha tingut sempre, no? Que som gent que ens ajuntem per defensar el nostre col·lectivament. I ara ho hem de fer. I a més ho hem de fer amb una visió que s'aixequi una miqueta de la realitat i de l'espai petit que tenim cadascun de nosaltres per fer una mirada ampla i buscar acords grans, acords de país, acords d'Europa, perquè no és el moment de tenir una visió curtplacista i egoista. És un moment... Si ho fem així, hi perdrem tots. La suma de mirades egoistes no produeix solidaritat, eh?
Ens quedem amb aquesta frase. Montse Ros, portaveu de Comissions Obreres Catalunya. Moltes gràcies, molta força, i que demà aquest 1 de maig virtual online doncs serveixi, com deies tu, per donar-li més força que mai als treballadors, perquè el futur és bastant, bastant fosc. Gràcies.
Gràcies per ajudar-nos a tenir presència.
Adéu, Montse, bon dia. Adéu, adéu.
Una abraçada.
Adéu. I anem a l'altre sindicat majoritari a Catalunya, a la UGT, i saludem el seu secretari general, Camil Ros. Camil, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Des de Comissions Obreres parlaven de ara més que mai cal la força dels sindicats, que esteu més a prop que mai dels treballadors, perquè el panorama, jo no vull ser una persona negativa, però el panorama, Camil, no és negre, és més que negre, no?
Sí, però també et diré una cosa.
Digues.
Jo crec que hi ha missatges intencionats, i no és el teu, que ho volen pintar molt negre per així retallar més, eh?
Uh-huh.
I, o per així es poder justificar alguns acomiadaments o algunes mesures que segurament no pertocaria, no? I per tant jo crec que això també ho hem de tindre en compte i situar. Hi ha sense el Fons Monetari Internacional, a tot això se'ns fan unes caigudes del PIB espectaculars, d'allò. Ara hi ha unes dades que no m'agrada parlar de dels governs, però el govern de la Generalitat aquest matí ha donat una dada de baixada del PIB d'aquest any del 7%, sí, i l'any que ve una recuperació del 6%, no?
Sí.
Bueno, doncs això ja és una mica més raonable. Això, com a mínim, ja no és negre-negre, sinó que és gris, no? Un gris fosc, també. Però, dius, perquè l'altre dia també algú em situava que no en tornaríem a recuperar fins al 2025. Aquests discursos apocalíptics,
sí,
el que fan primer és generar incertesa i por a la gent,
sí,
a perdre el lloc de treball quan encara no s'estan perdent.
Correcte.
Però estem d'allò. Llavors, si jo tinc por de si seré acomiadat o no, quan pugui tornar a comprar, doncs la tele me la canviaré si es trenca. No la canviaré perquè em vull una altra de millor, o una nevera. No em vull una altra de millor, sinó si es trenca. I així és tota una sèrie de béns de consum que és una roda. I és clau que aquest any, especialment l'any que ve, també, però aquest, el consum intern és clau, perquè l'extern no vindrà. El turisme serà nostre, no?
Sí.
No serà del que vingui de fora. Per tant, és molt important donar seguretat a la gent i mantenir llocs de treball, no? Per tant, a mi m'agradaria situar-me en el mig i, evidentment, si el procés de desescalada, segons com vagi, sobretot si fem un retrocés enrere i totes aquestes qüestions, i perquè hi ha sectors d'activitat que obrim parcialment un 30%, poden tindre dificultats perquè tinguin els ingressos mínims per poder realitzar. És a dir, que tenim moltes pors, que tenim una altra cosa, que és aquest primer de maig, el teníem que, en teoria, celebrar parcialment la derogació parcial de la reforma laboral.
Correcte.
I, evidentment,
correcte,
no s'ha produït.
Sí, sí.
També dir-li al govern, ei, que no ens n'oblidem, perquè, pel que et diré ara, la sortida de la crisi interior va ser sobre les bases de les reformes laborals. I així ens ha anat a la gent que treballem en les nostres condicions de treball. La gestió d'aquesta crisi i la sortida no pot ser en les bases de la reforma laboral. I, per tant, ha de ser sobre unes bases més sòlides, de qualitat en l'ocupació, d'estabilitat i no de precarietat, no? Per tant, això és molt clau, i sobretot que tot el diner públic que s'està injectant per mantenir l'ocupació, és a dir, fent el comptador zero dels ERTOs i d'allò, que després les empreses no es pensin que això és per acomiadar.
Camil, el missatge dels sindicats, ja que abans hem parlat amb la PIMEC, el missatge dels sindicats, del teu sindicat de la UGT Catalunya, als empresaris, als petits empresaris, que són els que formen el teixit social a Catalunya, quin és, Camil?
Doncs nosaltres, com a sindicat, el que volem és salvar vides, salvar treball, salvar famílies i salvar empreses. I per tant, bueno, i evidentment, especialment doncs aquelles que fan les coses bé, i que per tant jo crec que quan es pren una mesura temporal, no, doncs l'hem de mirar d'acompanyar. I el que no ens agradaria és que siguis gran o petita l'empresa, doncs utilitzi aquesta situació doncs per acomiadar o per fer allò que no faries, no? Per tant, jo crec que és un moment, en aquests moments, de tothom ser lleials, no? T'haig de dir que hi ha molts sectors empresarials, grans i petits, que no és així, que estan acomiadant i segueixen acomiadant. Es presentava un informe ara aquesta setmana de les consultes individuals dels nostres serveis jurídics,
sí,
que no són per ERTOs. El 85%, crec recordar, eren acomiadaments o no renovacions de contractes temporals. Quan tens una legislació que et permet posar-los a l'ERTO. Per tant, s'està seguint acomiadant. Per tant, jo el primer que els demanaria als petites mitjanes empreses...
Un minut ens queda, Camil.
Doncs que no acomiadin. I que anem a mesures de flexibilitat i d'ERTOs, i nosaltres acompanyarem amb això, acompanyarem a apretar perquè hi hagi liquiditat a les empreses i perquè entre tots doncs en puguem sortir d'aquesta crisi econòmica, no anant cap a la pobresa, sinó que salvem el treball, les empreses i les famílies.
En tot cas, jo el que voldria agrair-te les teves paraules, com també avançar la companya de Comissions Obreres, i recordar l'eslògan de demà del 1 de maig, online, per dir d'alguna manera, o virtual. L'eslògan és aquest, tant de Comissions com d'UGT: salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida. Camil, molta, molta, molta salut i molta força. Gràcies.
Gràcies. Salut i treball per tothom.
Bon dia. Adéu. D'aquí no res, d'aquí 3 minutets seguirem parlant, parlarem del sector de l'oli, amics, a Catalunya. Per què s'està especulant tant? El consum ha pujat un 31% i, en canvi, els preus en origen han caigut un 15%.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que el cerebro no entiende de pasado, presente o futuro? Esto es fantástico porque si este presente nos agobia y nos recrea en lo negativo, podemos cambiarlo. Ponte una imagen, un deseo, un objetivo positivos. Sueña, imagina, piensa en él y no solo te sentirás mejor. Hay muchas posibilidades que ese objetivo termine cumpliéndose. Llámanos ya al 93 414 3631 y empezaremos a ayudarte.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
Y que sea lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, acabo mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente entre los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luisa Rodríguez.
Aquí estamos en COPE Cataluña y Andorra. Una pregunta que hace ya días, desde que empezó el confinamiento, nos hacemos todos. ¿Cómo nos está afectando la pandemia a nivel personal, pero también a nivel social? Pues vamos a trasladar esta pregunta a la psicóloga especialista en psicoanálisis, Gabriela Galarraga. Gabriela, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. A nivel personal, uno ya sabe cómo le está afectando, obviamente, cada uno de nosotros. Pero a nivel global, a nivel social, ¿cómo dirías tú, psicológicamente, cómo está el grupo humano en estos momentos, el colectivo?
Es difícil hablar en general, ¿no? Porque justamente, y desde el psicoanálisis vamos a lo más singular y propio de cada uno. Nos podemos hacer una idea, evidentemente, a través de lo que vamos escuchando en cada uno y también a través de los medios, con la ayuda vuestra, ¿no? Evidentemente hay un estado inicial de cierta confusión frente a esta pandemia inesperada, ¿no? Que nos ha afectado a todos los niveles, a nivel de nuestra subjetividad, de nuestros cuerpos, de nuestros afectos, en las relaciones, ¿no? Luego se pasó, me parece, que a otro momento donde circulaban, ¿no?, el humor, los chistes, los memes, ¿no? Uh-huh. Que fue una forma también de tratarlo, quizás. Y yo creo que luego vino la etapa, no digo que necesariamente sean etapas cronológicas, para cada uno seguramente son distintas, ¿no? Pero la sensación de irrealidad, ¿no? De sentir que se estaba como en una película, uh-huh, de ciencia ficción o de terror, vivida, claro, en carne propia, en el propio hogar. Yo pienso que ahora que se van dando ya estas medidas, ¿no?, de ir poco a poco retomando ciertos hábitos, bueno, nos vamos preparando para ese encuentro que cada uno va a tener que ir haciendo con, bueno, su rutina, sus contactos, con todo lo que habrá cambiado a su vez, ¿no? Ese mundo de fuera que nos está esperando. Hemos cambiado cada uno de uh-huh nosotros por esta etapa de confinamiento y los demás también.
¿Cuándo
habrá que ir construyendo e inventando soluciones?
Efectivamente.
Populares.
¿Cuándo crees, Gabriela, que llegó el punto de inflexión? Es decir, que pasamos ya de la confusión, de la negación, de los memes, de la película de terror, a ser conscientes de que esto era una realidad, y una realidad tremenda. Quizá cuando los medios de comunicación empezamos a machacar sobre las cifras de personas que iban falleciendo, poco a poco.
Sí, indudablemente eso ha tenido un efecto, ¿no?, de ya no poder negar más la situación porque estaba allí. Incluso también, por un lado, las cifras en los medios, y también ir conectando con esa realidad cada vez más cercana, que de alguna forma nos iba acercando, ¿no? Un vecino, el abuelo de unos amigos, el padre, claro, ya ni qué decir a nivel de personal sanitario, ¿no? Uh-huh. Por los contagios, porque claro, es una pandemia altamente contagiosa, se hace muy presente la sensación de vulnerabilidad, de desamparo, ¿no? Entonces entiendo que, claro, eso fue al correr de los días, ¿no? Y ya digo, en cada uno seguramente vivido de forma distinta, pero se fue haciendo más presente y más consciente, ¿no? El contagio.
Gabriela, esta pandemia, ¿tú crees que nos puede hacer cambiar en algún sentido nuestros comportamientos, nuestras formas sociales? ¿Se están cambiando sin darnos cuenta? ¿Están cambiando?
Vamos a cambiar en alguna medida cada uno, ¿no? Hasta la forma de relacionarnos, al menos inicialmente, ¿no? Ya cómo tendremos que ir vestidos, las mascarillas, los guantes, la forma de protegernos del contagio, el ir a tomar algo con los amigos ya va a requerir un protocolo, ¿no?, especial. Sin duda eso va a cambiar. Que luego retomaremos hábitos antiguos también. Se trata de buscar la solución singular para cada uno en particular,
claro,
ayudarla a construir.
Claro que sí. Bueno, cuando pase todo esto, que algún día pasará, obviamente, cada sí día está más cerca el final, pues entonces será cuestión de hacer balances, saber si la sociedad se sigue comportando igual o si hemos ganado en generosidad y hemos perdido en egoísmo, que sería importante. Al menos sería todo un detalle. Si quieres y necesitas ayuda en estos momentos a nivel psicológico, puedes ponerte en contacto con la doctora Galarraga marcando el teléfono del Instituto Médico Tecnológico, el 93-285-3399. Gabriela, muchísimas gracias y, como estamos diciendo estos días, muchísima salud.
Muchísimas gracias, salud.
Adiós.
Adiós.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Y ahí solitos están bien?
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Ya voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Hola, grande.
Pepe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara mateix voldria saludar aquí al migdia COPE Catalunya i Andorra el Lluís Gaya, que és cap sectorial de la Olivera de l'Organització Agrària de Catalunya. Lluís, bon dia.
Bon dia.
Encantat de saludar-te. Les xifres que ens han arribat, que m'han arribat, que són de la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ramaders que us agrupa a tots, a tot el territori espanyol, ells parlen de que la demanda d'oli ha pujat un 31% i els preus en origen han caigut un 15%. Jo em pregunto, a Catalunya és la mateixa situació? Estem igual?
Sí. Portem des de la campanya 17-18, que s'havien aconseguit uns preus òptims per les produccions a nivell de productors,
sí,
que van deixar entrar producte de països tercers,
sí,
i a partir de que van deixar entrar aquest mes de juliol va baixar un euro el preu per quilo d'oli. Bé, la campanya de l'any passat, que és la 18-19,
sí,
va ser una campanya amb una producció alta, qual és amb el sector de l'oli, això ja ens passa molts anys, perquè tenim campanyes amb alta producció i campanyes amb poca producció. Bé, ho estem arrossegant des d'aquest any, perquè l'any passat va ser una gran producció, enguany hem arribat només al límit del que en principi a nivell de país consumim,
sí,
o sigui, es calcula que és 1.200.000 tonelades i no s'hi ha arribat, s'ha fet 1.187.000 tonelades en principi.
Sí.
No entenem que, bueno, sí, no sé que sigui especulació o que deixin entrar producció de països tercers una altra vegada, que no es pugui pujar el preu. Llavors, per això, al seu moment, vam demanar a la Comunitat Europea que posessin en marxa, o vam demanar al MAPA que posessin en marxa, o demanessin a la Comunitat Europea, el que és l'emmagatzematge privat, perquè es pogués apartar alguna cosa de producte perquè almenys a veure si podien pujar una mica els preus, perquè estem treballant en preus de sota cost. O sigui,
imagina't.
Arribem amb un punt que és difícil d'aguantar.
Clar, Lluís, perquè el problema pot estar, perquè ho entenem tots, una mica en que quan va començar la crisi, va començar i va haver-hi un acaparament, això ha afectat el preu final de l'oli d'oliva? Aquest acaparament, aquestes ànsies per comprar, per omplir armaris d'oli i d'altres coses?
En certa manera, és lògic i normal. La gent,
sí, clar.
En primer moment, quan té un dubte i no saben el que pot arribar a passar, i déu-n'hi-do del que el punt que hem arribat.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Perquè la veritat és que té conseqüències a nivell de negocis, a nivell de particulars, a nivell de... Bueno, tots ho veiem. Llavors, quan un... al seu moment van començar a córrer les notícies dels països que venien de fora, de que això es podia confinar i que ningú sabia el que podria passar, doncs és lògic i normal que la gent en primer moment facin un abastiment de productes mínimament de tot el que puguin, perquè almenys de moment dius, bueno, no saps el que passarà, doncs algo tens, no? Però que, bueno, es va dir des de bon principi que això no havia de ser cap problema, en principi no ho havia de ser, ni ho té que ser.
Sí.
Es pot anar circulant i es pot anar treballant almenys els que són productes bàsics, el que són serveis bàsics es pot anar funcionant. bé, té el seu risc, però totes les necessitats en principi d'alimentació tenen que estar cobertes.
Sí, sí.
Llavors, bé, això sí que va fer un repunt de pujada de ventes amb consum d'oli,
sí.
Però tampoc no n'hem tingut, a nivell de productors, no hem tingut cap variació de preus.
De preus.
Això nosaltres estem dient que aquí hi ha un problema, que ho ha de ser l'especulació, o ha de ser que està entrant producte de països tercers, i llavors, clar, si els que fan el servei d'envasament, els que fan el servei de distribució, els que fan el servei de millor, i al cap, al final, són els que potser se'n veuen beneficiats.
Clar.
En el que el preu al mercat, al consumidor, li puja, però a nivell de productors no n'han pogut sortir de que pugés.
I al contrari, que està caient, no para de caure, no? Lluís, la venda online, vosaltres com a productors, com a gent del món agrari de la olivera, la venda online us podria ajudar a superar aquesta crisi, a aquest preu que està caient en origen, de poder guanyar algun euro més?
Bé, la venda online, des de nivell de cooperatives de productes de proximitat, de productors, ja fa anys que s'està fent.
Uh-huh.
Ara se li ha donat una mica més de sortida i ha tingut algo més de sortida, perquè, clar, la gent, el no poder desplaçar-se als llocs on consumien, on compraven, on es feien càrrec de comprar aquests olis,
uh-huh.
Pues, el no poder anar, el que hem fet ha sigut vista de que no es pot sortir, no es pot anar a comprar, perquè nosaltres hi ha molts clients que ens venien a comprar les cooperatives.
Correcte.
Que aprofitaven per, clar, passar un dia, aprofitaven,
clar,
per
tindre, sí, sí,
un dia d'un cap, sí, de setmana d'esbarjo,
sí, sí,
i es venien a proveir d'olis de qualitat i de la zona, no?
Uh-huh.
Llavors, això, com que ara no es pot fer, aquesta mateixa gent, més altres que amb necessitats o potser no volen anar tant a les botigues o no es volen desplaçar als supermercats, doncs el que fan ho estan demanant a través d'internet, i clar, per descomptat que això a nosaltres ens afavoreix, perquè
uh-huh.
una mica ens posa al mateix nivell que aquests grans superfícies i aquestes,
correcte,
grans cadenes, que moltes vegades són els que ens utilitzen el nostre producte com a producte reclam.
Sí, senyor. Lluís, una última qüestió. La recollida de l'oliva afectarà... com està aquesta situació? Quan comença el període de recollida de les oliveres, de les olives, a Catalunya?
Bé, nosaltres gairebé ens va agafar tot el confinament. A Catalunya, normalment, pels voltants de Nadal, com a molt al gener, aquesta ja la campanya s'acaba de recol·lecció.
I ja està recollida,
llavors,
per tant.
Ja estava recollida i està,
sí,
acabada.
Sí,
potser,
sí,
a la part d'Andalusia, en part de, per baix d'Andalusia, el centre d'Espanya, van una mica més atreçats i potser va... Però em sembla que a partir del gener, primers de febrer, que és quan es va començar el confinament, tota la producció estava recollida, i llavors nosaltres hem de comptar que fins al mes de novembre no tornarem a començar a recol·lectar la producció nova. Llavors, sí que hi ha fenyes al camp, perquè ara és quan hi ha més fenya al camp, amb poda d'oliveres, amb treballs a la terra, amb preparar la terra per tornar a arribar a la pròxima collita, però bueno, de moment ens anem sortint i anem trampejant. No és com a la fruita, que la fruita és un moment molt puntual,
si
té molta gent... És més complicat.
Doncs, Lluís, una abraçada. Esperem i desitgem, doncs, que aquesta baixada de preu, doncs, es pugui, no sé, amb el tema online, la venda online de l'oli, doncs, ho podeu compensar. Complicat, perquè estem parlant d'una baixada del 15%. Gràcies, Lluís, una abraçada molt gran. Molta salut. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
Fem el vostre servei.
Bueno, un poquito de aceite de oliva va muy bien para hacer una dieta estupenda, pero también va de maravilla el plan 1, 2, 3 que ahora Enriqueta nos va a explicar. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Oye, ¿en qué consiste el plan 1, 2, 3?
Pues bueno, el plan es sencillo, el plan es rápido, lo puedes hacer con los ingredientes que tienes en casa, ¿eh? Y te va a durar 3 semanas, solo 3 semanas, ¿eh? Y además totalmente natural, con registro sanitario, que no son batidos... Y que en esas 3 semanas puedes llegar a perder, Pepe, hasta 7 kilos.
Bueno, pues qué maravilla. Bueno, vamos a ver, la primera semana vamos a limpiar nuestro organismo, ¿no?
Importantísimo. Vamos a tomar los sobres de piña y ellos nos hacen una limpieza. Es eliminar todas las toxinas del organismo y esto nos ayuda a deshincharnos y a perder hasta 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar la flora intestinal.
Que hay que cuidarla, que hay que mimarla, que nos va a permitir bajar volumen, conseguir un vientre plano y perder otros 2 kilos más.
Y la tercera semana tomaremos las cápsulas.
Sí, aquí cambia. Ya hemos hecho la limpieza, hemos hecho la renovación y ahora vienen las cápsulas captagrasas que son saciantes, que calman ansiedad, que nos ayudan a seguir perdiendo peso sin perder masa muscular y además nos regulan los niveles de azúcar y colesterol. Y sí, Pepe, han pasado 3 semanas y hemos podido llegar a perder hasta 7 kilos.
Muy bien, pero ahora os pido un esfuerzo, ya que estáis
pequeño.
Estáis en casa, tranquilos, escuchando la radio, escuchando COPE Cataluña, marcar el 650-51-52-53. ¿Cuándo llega a casa sin gastos de envío el plan 1-2-3?
Te llega a tu domicilio sin ningún gasto de envío, va a cargo nuestro. Pero además no te va a llegar solo el plan 1-2-3, porque hoy tienes de promoción, gran promoción, porque te regalo nuestro tratamiento remodelador de los parches para vientre plano y para las caderas. Pero también hoy para ti te voy a regalar las infusiones de Clinitec, que no te falten. Así que llama el teléfono 650-51-52-53. Y repito, porque es importante por nuestra salud, totalmente natural, con registro sanitario.
Enriqueta, un petonet, felicitats, perquè el diumenge és el dia de la mare i tu ets mare. Un petonet molt gran i també el dia del treball demà, que descansarem una miqueta tots. Vale. Gràcies.
Pues un petó per totes les mares.
Adéu, Enriqueta.
Adéu, 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 adéu. Adéu.
Més convidats al migdia COPE Catalunya. Ara vull saludar la Carme Riu, presidenta de Dones No Estàndard. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat. Molt bé, jo estic m'agrada molt poder parlar amb tu, perquè des de la vostra associació Dones No Estàndard, que són dones que teniu doncs alguna discapacitat, en fi, a mi aquesta paraula tampoc m'agrada molt, però en fi, és la que utilitza la societat.
Sí.
El que diu Carme des de fa temps és que els mitjans de comunicació parlem molt poc de vosaltres o pràcticament res. És veritat?
Sí, sí. A veure, no sortim mai com persones que puguem dir el nostre discurs, ens escolti. Sempre hi ha algú que parla per nosaltres.
Uh-huh.
I, per exemple, en aquesta crisi, doncs, els més afectats han estat les persones grans i les persones amb discapacitat. Així com de les persones grans se'n parla,
sí,
encara que ha estat fatal,
sí, sí,
tot el que s'ha fet amb elles, amb nosaltres no, i hem patit el mateix o pitjor que el d'elles.
Mm-hmm.
Perquè... Que... Sí, digui.
No, Carme, no, volia dir que és que, a més, no sou un col·lectiu petit.
No som un col·lectiu petit, representem l'11%, de l'11 al 12% de la població,
mm-hmm,
actualment, vull dir que de petit no ho som, però som més, a Catalunya som més de 500.000 persones, i, doncs, bueno, no se'n parla. Hi ha el mateix problema que tenen les persones grans. Hi ha un protocol a Salut, que és el protocol de Rockwood,
uh-huh,
el protocol per donar atenció a l'últim tram de l'enfermetat COVID-19. Doncs, indica que s'han de fer servir uns respiradors mecànics, que segons en aquest codi que està en vigència, doncs faria que nosaltres no ens l'apliquessin.
Vaja.
A part d'això, tenim casos concrets que han mort i també tenim casos que s'estan controlant perquè hi ha sospites de... O sigui, se sospita, mm-hmm, de que han hagut negligències. Bueno, de negligències n'han hagut, perquè en les residències de persones amb discapacitat, que no n'hi ha tantes com de gent gran, però també n'hi ha,
sí,
no han arribat res, o sigui, s'ha estat portant aquella residència com s'ha pogut, amb poc personal, sense els mitjans i sense cap control de res.
Déu-n'hi-do.
I aleshores, clar, uh-huh, això s'ha d'arreglar d'alguna manera. A veure, això, aquest protocol... Doncs sona que ve de les lleis eugenèsiques, no?, que es van fer servir en altres èpoques, al segle passat,
uh-huh,
perquè, clar, un protocol així ja hauria d'haver deixat d'existir, en ple segle XXI.
Carme, per tant, a banda de canviar aquest protocol, el missatge que feu des de Dones No Estàndard al govern de la Generalitat o al govern de l'Estat, que és el que està coordinant tota l'estat d'alarma sanitari, el missatge clar i contundent quin seria, Carme?
El missatge clar i contundent és que hi ha d'haver algú que controli els tractaments de les persones amb discapacitat, tant a nivell de l'Estat com a Catalunya, igual. Uh-huh. Ha d'haver un control de la pràctica mèdica que està utilitzant, uh-huh, perquè hi ha sospites perquè hi ha aquest protocol i perquè hi ha hagut gent que s'ha mort a les residències i ni se sabia. Aleshores, i tampoc hi ha els equipaments. Per tant, hi ha d'haver algú que estigui en algun comitè que pugui vetllar perquè s'apliqui el tractament de salut adient a cada persona amb discapacitat.
Efectivament.
Que no pel fet de ser discapacitat, uh-huh, no puguem tindre el mateix tractament que un altre, perquè això estan negant un dret humà.
Exactament.
Que tenim com qualsevol persona.
Carme,
el dret a l'oportunitat de viure, no?
Clar que sí. Imagina't, ni més ni menys. El tema del confinament també m'imagino que per vosaltres, per les persones que teniu problemes de mobilitat o alguna discapacitat concreta, el confinament ha de ser, és un tema també molt, molt complicat, no?
Sí, és complicat perquè sobretot les persones que viuen soles doncs necessiten que les ajudin en recursos humans, i no tots aquests recursos han estat els suficients. Però bé, aquí s'ha fet el que s'ha pogut, però no han estat els suficients. I perquè hi ha aquestes persones malviuen, perquè no tenen normalment els recursos que necessitarien per tindre una vida digna, en una situació de confinament encara més.
Clar que sí.
Hi ha gent que no ha pogut doncs fer-se les activitats bàsiques a la vida diària, que poden ser fins i tot fer-se el dinar i menjar.
Uh-huh.
O ha menjat menys vegades, perquè no tenia prou assistència.
Uh-huh.
És molt greu.
Però tot això és greu,
però el més greu de tot ja és que si tens la malaltia no puguin donar-te el mateix tractament que un altre pel fet de ser discapacitat.
Perquè
la discapacitat no suposa que tu tinguis menys... No suposa que tu responguis pitjor davant la vida. Vull dir que això no es representa.
És
que tu tinguis altres malalties que facin que puguin pensar que no pots sobreviure.
Clar que sí. Clar
que també, sí. Que si la persona té una malaltia també s'ha d'atendre, però és que tampoc és el cas nostre. Mm. Aleshores, vull dir, és terrible tant per nosaltres com, insisteixo, per la gent gran, perquè de gent gran que es pot parlar també n'hi ha ben poca. Sempre hi ha algú que parla per elles. Clar, seria bo que escoltin, perquè han fet un camí a la vida, han fet un camí, i hem treballat per aquesta societat i hem deixat tot el suor de la nostra vida per aconseguir el que tenim socialment.
Carme.
I ara, doncs, sembla que estiguin, no sé,
oblidats.
Aquest aïllament, que és pel virus, a vegades aquest aïllament penses, no sé, si aquest aïllament acabarà portant-nos també a morir-nos igual, perquè tan sols que ningú s'entera del que està passant.
Jo espero que no, Carme.
Jo també ho espero.
Per això, Carme, hem volgut parlar amb tu i, en tot cas, si alguna persona que ens està escoltant i vol posar-se en contacte amb la vostra associació Dones No Estàndard, teniu pàgina web, teniu telèfon?
Sí, tenim telèfon al
93
458
45
97.
Ho torno a repetir. Sí. Amics, amigues que ens escolteu, si voleu conèixer l'associació Dones No Estàndards, voleu conèixer doncs la seva lluita o les voleu ajudar d'alguna manera, 93-458-45-97. Carme.
Vull animar a tothom a que s'adhereixi al nostre manifest, que ja l'hem comunicat a molts llocs.
Molt bé.
I també volia donar ànims de que tots i totes, juntes, ens en sortirem. Perquè
sí.
La vida i la societat forma part tothom. I només amb tots podrà ser una societat justa i una societat agradable per tirar endavant i construir un món millor.
Clar que sí. Està clar, Carme. Una abraçada molt gran. Molta salut.
Vale. Moltes gràcies.
Cuida't. Bon dia. Adéu. Adéu.
Que quieran que
quitarme la voz.
Yo pegaré un grito al cielo.
Suena fuerte si estamos los dos.
Padre dice el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta sí, esta es la canción que yo quería oír y los oyentes también. Tras el éxito de Maneras de Pensar, David de María vuelve a la carga con Cada Minuto Sin Ti, una canción más lenta que nos traslada directamente a los inicios del gran David de María, el gran gaditano. ¿Cómo estás, David? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por esas palabras.
Y eso que tenemos poco tiempo, si no estaría media hora hablando de ti. Muchas gracias por atendernos. En unos momentos tan delicados, tenemos la suerte de escuchar esta canción que es Cada Minuto Sin Ti, que la podemos aplicar perfectamente a todas las personas que tienen ganas de estar con alguien que no pueden estar, ¿verdad, David?
Sí, es curioso, ¿no? Que ahora las canciones y los que nos dedicamos a la composición, las frases recobran otra profundidad, ¿no? Y se asemejan mucho a sensaciones que estamos viviendo en esta pesadilla diaria, ¿no? Lo estamos viviendo con mucha expectación, con mucho temor hacia el porvenir en mi sector, porque claro, los que vivimos en la carretera lo tenemos muy jodido, primero porque no se pueden hacer conciertos y luego porque todo se está transformando en digital. Y a los autores ahí ya nos hicieron en su momento el engaño, ¿no? Y nos quitan más del 80%, no podemos monetizar tampoco en digital. Y estamos en un momento de incertidumbre, de preocupación, pero donde los niños, yo tengo un niño de 4 años, nos están dando, toda la energía, toda la vida, estamos conociendo más a nuestros hijos. Y esta canción estaba escrita en un confinamiento antes de este, que por la pandemia, ¿no?
Sí,
un confinamiento sentimental, personal. Yo estoy separado, soy un padre separado, y esos momentos de estar sin tu hijo, días, semanas, de giras, pues ahí surgió la canción y nos venía como anillo al dedo a la vibración que estamos sintiendo ahora, quizás.
Es que en el primer, nos vamos ya, que son ya prácticamente las dos, tú has sido el punto final, el punto de oro para el programa. Dice, el primer estribillo dice: no hay partidos en la tele, ni guitarra que consuele, las heridas nunca duermen cuando las paredes muerden. Qué razón que tienes, David. Un abrazo muy grande, muchísima salud.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hablamos Cada Minuto Sin Ti, David de María, que estará aquí en el estudio. Estará en directo. Ahora ha sido, pues, el botón final del programa. Amics i amigues, que passeu un bon dia del treball demà i el dia de la mare diumenge. Gràcies a tots. Petonets i abraçades. Adéu.